Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Prescriu la impunitat, compte enrere per evitar l'oblit judicial de Pedro Álvarez. Última oportunitat abans que aquest setembre que ve prescrigui el seu assassinat d'un tret al cap fa 27 anys, el 15 de desembre del 92, a l'Hospitalet de Llobregat. El sospitós, un agent de la Policia Nacional, només va passar 6 dies a la presó i des de llavors tot han estat traves a la investigació. Tindrien mil motius per perdre l'esperança, però els seus pares, ara amb el Benet Salellas advocat, no llencen la tovallola. Avui als Solidaris, una de les lluites antirepressives més antigues d'Europa. Però de Pedro Álvarez n'hi ha molts. Per què és tan difícil asseure un agent al banc dels acusats? No hauria de ser la primera interessada en fer net la policia?
Solidar.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidar.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
És un noi que van assassinar aquí dalt, la policia.
Bueno, el que mataron hace 20 y pico años, sí, pero no sé nada del caso.
Pedro Álvarez, bueno, no es el chico que lo asesinaron, sí. Y era Policía Nacional.
A ver, por lo que dicen la gente, se ve que iba con la novia por ahí, se ve que le pegaron un tiro o lo que sea, lo que sea. A ver, hablan de un policía, pero vamos.
Sí, i tant que sí, fa molts anys això. Va matar per la nit i va fer un policía que no, acá no l'han trobat.
Aquí en Hospitalet, en el sitio donde estamos, hace ya más de 20 años y se han repartido entre uno y otro, Pepe y el PSOE, se han repartido siempre la justicia de este país. No tengo ninguna confianza.
Són veïns de la plaça de Pedro Álvarez de l'Hospitalet de Llobregat, al barri de Les Planes, a tocar de les vies del tren on som ara. Oficialment, però, encara és la plaça de Granada, perquè l'Ajuntament socialista, amb el suport de PP i Ciutadans, es nega a canviar-li el nom. Tot i això, els que 27 anys després encara lluiten per la seva memòria i han posat una placa recordant el lloc on va ser assassinat. A 500 quilòmetres d'aquí, al Congrés dels Diputats, també saben qui va ser Pedro Álvarez.
Señor ministro del Interior, la pregunta es breve. ¿Sabe usted quién fue Pedro Álvarez? Ya se lo digo yo. Pedro Álvarez fue un chico de 20 años acribillado a tiros. El principal sospechoso fue un policía nacional. Aún a día de hoy, sus familiares y prácticamente todo hospital te está esperando que se juzgue. Ni siquiera llegó al juzgado su caso. Y el problema, señor ministro de Interior, es que hay un montón de Pedro Álvarez.
Señor Rufián, usted ha pretendido manchar el nombre del Cuerpo Nacional de Policía con su pregunta y con sus afirmaciones. Y pone en tela de juicio el trabajo. Y quiero que sepa algo, el Estado de Derecho funciona en España. Y si un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comete un error, lo paga como cualquiera. Pero no se ha acreditado, y judicialmente así se archivó, que fuera un policía el autor de los disparos que terminaron con la vida de Pedro Álvarez. Y cuando vea a los familiares, los miraré a la cara, como también lo voy a mirar a usted, y le diré que el que la hace la paga.
Era el 21 de desembre del 2016, Juan Ignacio Zoido, aleshores ministre de l'Interior de Rajoy, deia que cuando vea a los familiares de Pedro Álvarez, les miraré a la cara y les diré que el que la hace la paga. Juanjo Álvarez i Carmen Peso, hola, com esteu?
Bueno, vamos. Vamos haciendo.
Bueno, pues estamos, como podéis imaginar, como estamos y como nos sentimos.
¿Us ha visitat Juan Ignacio Zoido en algún moment? ¿Us ha dit, mirant-vos a la cara, que qui la fa la paga?
Nunca. Como buen político profesional, miente más que habla. Igual que la señora Cunillero, que también se comprometió a recibirnos, que es la delegada del gobierno en Barcelona, y aún estamos esperando que esa señora se digna a recibirnos.
De fet, hi ha hagut cap polític de l'àmbit català, municipal, estatal, de l'àmbit que sigui, que us hagi donat explicacions de cap manera?
A nivel institucional, ninguno de ellos extraoficialmente. Yo tengo amigos que están en la política y estos sí, están con nosotros y están. La única que se dignó recibirnos en su tiempo tiempo fue la Carmen Forcadell de aprobar un acto institucional en el Parlamento y eso, pero bueno, pasó lo que pasó y se quedó ahí.
Tú has arribat a hacer una vaga de fam, Juanjo.
Sí, 17 días de huelga de hambre delante de los juzgados hospitales.
I de fet alguns jutges et van expressar suport.
Sí, nos dijeron en todo momento que siguiéramos adelante, que esto se terminaría por resolver. Pero han pasado muchos años y ahora el caso está a punto de prescribir. Si no somos capaces de que las investigaciones se reanuden, prescribe en septiembre de este año. El caso está sobreseído provisionalmente, esperando precisamente a eso, a que prescriba. Y nosotros pues estamos porque no prescriba, porque...
¿No creieu que el jutge té interès en que prescrigui?
No, yo más que el juez, yo al juez no tengo capacidad para prejuzgarlo, pero sí a la fiscalía. A la fiscalía, yo quisiera que alguien me dijera, la fiscalía está hecha presumiblemente para defender los intereses de la persona perjudicada, nunca para defender los intereses de la parte agresora. En este caso siempre se tiene presente, y fiscalía siempre se ha opuesto a que el caso se investigara. ¿Qué tiene que ocultar fiscalía o qué tiene miedo que se descubra averiguando el asesinato de Pedro? Y yo siempre digo que estamos por coger al asesino de Pedro, pero lo que más nos interesa verdaderamente, y ya al paso de los años, es saber qué es lo que pasó esa noche. Que alguien no lo explique, que alguien no lo diga.
Juanjo i Carmen, suposo que heu perdut el compte de quantes vegades heu hagut d'explicar què va passar fa més de 27 anys aquí on som ara, davant d'una placa que diu ni oblit ni perdó, una pintada Pedro Hermano i flors. Vostès venen sovint a posar flors, Carmen?
Jo sí, cada 15 de cada mes venimos a poner flores. Lo haremos mientras que podamos, hasta ver si todo se soluciona. Porque si tiene escondido algo, pues que a ver. Porque cuando no dicen nada es porque no quieren sacar nada. Pues que por lo menos ya que remueva cosas que tienen que mirar.
Aquí a Catalunya Ràdio ho han explicat els nostres companys del programa Crims, amb en Carles Porta, també la periodista Maica Navarro, al suplement del Roger Escapa. Aquí teniu un resum molt i molt resumit d'aquesta història que us presentem avui als Solidaris.
De vegades, reconstruir una cosa que va passar en poc més d'un minut esdevé la clau per resoldre un crim. Intentarem relatar amb especial precisió els detalls del que va passar el 15 de desembre de l'any 92 a l'Avinguda Catalunya de l'Hospitalet de Llobregat, just al davant d'una pista de petanca.
El Pedro Álvarez, un noi de 20 anys de la Verneda, va morir poc després de la una de la matinada del 15 de desembre del 1992. Ell i la seva nòvia havien discutit amb el conductor d'un Opel Vectra blanc. L'home va treure una pistola, li va disparar al cap i va fugir.
No he visto nada porque estaba tirada en el suelo y todo ha sido muy rápido, pero Pedro se ha encarado con el individuo y cuando me he levantado he visto que el individuo tenía a Pedro agarrado contra un coche y que le estaba apuntando con una pistola.
La nòvia, la Yolanda, va ser l'única que va veure la cara de l'agressor. Em va fer una descripció. I un dia i mig després es detenia un policia nacional, José Manuel Segovia, com a presumpte culpable, perquè encaixava extraordinàriament en la descripció.
L'advocat del detingut, del qual només s'han donat a conèixer les inicials, ha assegurat que el seu client era en un altre punt de l'Hospitalet de Llobregat acompanyat de familiars la matinada de dimarts quan hi va haver l'assassinat. A més, segons sembla, el testimoni de Yolanda, la nòvia del jove mort, tampoc no ha aportat cap prova concloent després de la roda de reconeixement a què ha estat sotmès el presumpte assassí.
A la vista del resultado de las diligencias, interesó que no se practicara ninguna más al no quedar abierta ninguna vía de investigación.
La jutge ha tingut en compte que, hores abans del crim, havia tingut una forta discussió amb un guarda de seguretat de l'Hospital de Bellvitge i que, en l'escorcoll de casa seva, li han trobat munició igual a la bala que va matar el Pedro Álvarez.
Tot i la quantitat d'elements que havien probatoris contra ell, va quedar en llibertat, sense fiança i sense cap mesura cautelar. I a més va aconseguir el suport unànim de tots els seus companys de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional. Es va fer una mena de tap brutal que va impedir continuar investigant.
La família del Pedro no s'ha donat mai per vençuda. Cada any, des de la mort del seu fill, cada 15 de desembre, organitzen una concentració per exigir que s'investigui més, que no es doni el cas per perdut.
Són moltes les persones que no obliden en Pedro, en primer lloc els seus pares, a qui agraïm enormement que ens atenguin avui als Solidaris, però tampoc l'obliden ni sobretot el volen oblidar les moltes persones que formen part de la plataforma Pedro Álvarez, com per exemple l'Andón, el Manuel Martín, què tal?
Hola.
La plataforma feu feina de difusió per demanar justícia per al Pedro, organitzeu les manifestacions que es fan cada desembre i a més també serveix d'altaveu per altres casos d'impunitat policial. No sé si ens deixem alguna cosa.
Exacto, exacto. O sea, aparte de lo de Pedro y cada 15 de diciembre hay los otros casos, muchos casos de impunidad policial que son para un país una vergüenza real que sigan tapando y tapando cosas que las sabe todo el mundo y que no las quieren que se sepan. Es una vergüenza.
Juanjo, Carmen, ¿vosaltres teniu algun dubte de l'autoria del crim? ¿De qui va ser el responsable de la mort del Pedro?
Nosotros no podemos tener ninguna duda, puesto que tal como se presentaron las cosas, la única persona imputada fue un policía nacional y me parece que por mucho que digan, son ellos que nos tienen que demostrar a nosotros que no ha sido esa persona. Precisamente para eso están los jueces y para eso está la fiscalía y para eso está todo. Y principalmente las investigaciones que las tiene que hacer, a pesar de que a nosotros siempre se nos dice que tenemos que presentar pruebas, pero bueno, nosotros no somos investigadores, ni tenemos capacidad económica, ni física, ni psicológica para poder investigar una cosa que les pertenece a ellos, sino para a ellos para qué los tenemos. Para decirme que soy yo el que tiene que investigar, que tengo que aportarles alguna razón. No, no, vosotros sois los que tenéis que buscar las pruebas y demostrarme a mí verdaderamente que no es el asesino de Pedro. Ja se l'encontrarà.
El web de la plataforma, les samarretes que porteu, els cartells, les pintades als carrers, ho diu ben clar. El Pedro el va matar un policia i aquest policia segueix al carrer. Però com demostrar que sigui culpable?
Que los investigadores son ellos, no nosotros. Y son ellos los que tienen la obligación. No capacidad, obligación.
¿Volen?
No, el problema es que no quieren. Entonces es lo que nos tienen que explicar. ¿Por qué fiscalía, que depende del gobierno en funciones?
No, no funciones depende de, ya no.
Es el único,
gobierno.
Es el que quita y pone al fiscal general. Y aquí en Cataluña, el señor Jiménez Villarejo, que estaba de fiscal general en Cataluña, cuando pasó lo de Pedro, era la parte más interesada en que el caso no se investigara. O sea, que nos tienen que explicar el por qué.
Carmen, luego, pregunta... ¿Por qué al Juanjo? ¿Por qué se amaga?
Porque lo tienen escondido, porque no quieren saber nada del caso. Si no fuera verdad...
A ver, los datos de balística parece que demuestran que es un policía y la vergüenza es que sigan queriendo taparlo cuando están enmierdando a todo el cuerpo de la policía que ellos defienden. Es que no se entiende las tapaderas estas, que todo el mundo sabemos quién es y dónde está.
El Pedro el van matar aquí on som ara, a l'Hospitalet, però ell vivia amb vosaltres a la Verneda, al barri de la Verneda de Barcelona. Qui i com us va comunicar el que havia passat?
Bueno, se presentó la Guardia Urbana alrededor de la una de la madrugada en casa, diciéndonos que teníamos un familiar en Belviche ingresado, que había tenido un accidente, sin decirnos verdaderamente nada más. Nos preguntaron si teníamos coche, dijimos que sí, cogieron y se largaron. Y ahí te pudras. Es más, ese mismo día, a la altura de la Plaza Cerdà, cuando íbamos para el camino de la residencia, me metieron una multa de 30.000 pesetas.
A la matinada, cuando anaba un coche cap a l'hospital.
Con la urgencia de que nos habían dicho que teníamos un familiar ingresado que había tenido un accidente.
Y os va a costar Déu y ayuda que os retiressin la multa después.
Pues sí, tuve que demostrar que había sido mi hijo asesinado. O sea, en lugar de cumplir con sus obligaciones, como era la Guardia Urbana, habernos cogido y habernos llevado al hospital, puesto que ellos sabían lo que había pasado, nos dejaron ahí os quedáis y ahí os podráis y ahí salga lo que salga.
Claro, a posteriori, analitzant la manera com us ho van comunicar, no sé si heu lligat caps, heu pensat que potser intentaven no aixecar la llebre.
Al verse implicado un miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado. Entonces, desde un primer momento se ha querido tapar por costumbre, porque yo, después del entierro de Pedro, yo me fui a los juzgados de... Bueno, vine aquí a los juzgados de guardia, al juzgado número 5 de Hospitalet, y a pedir alguna clase de información, cosa que se me denegó, y se me echó del juzgado a cartas destempladas, de una manera totalmente burda y absurda, sin ninguna atención, sin respetar el dolor que en ese momento teníamos, sin absolutamente nada.
Clar, fa 27 anys que lluiteu perquè se sàpiga tota la veritat. Penso que la vostra és la lluita antirepressiva més antiga que hi ha a Europa. L'heu tingut en algun moment la temptació de, o la necessitat de llançar la tovallola, de deixar-ho estar?
Nunca. Nunca. Yo siempre digo que mientras la cabeza y las piernas me respondan, la lucha no la abandonaremos nunca. Es una lucha reivindicativa y de denuncia contra todos los abusos policiales que se pronuncian, y no solo abusos policiales, sino las sentencias que están sacando algunos jueces y cómo funciona la justicia verdaderamente. Yo, sin que se ofenda a ningún católico y sin que se ofenda a nadie, yo considero el Código Penal igual que la Biblia, que cada uno lo interpreta según sus intereses.
No llançareu mai la tovallola, Carmen.
No, mai, mai. No, no. El dia que no avisaron que no íbamos para el hospital, le echaron la multa. Y tuvo que mi marido ir con el periódico, con mi hijo en primera plana, para que vieran que era verdad.
Feu feina de difusió, de denúncia, de posar el dit a l'ull del poder, del sistema. Sou incòmodes, heu estat des del primer moment i han intentat que abandoneu la lluita. Per exemple, vau rebre durant força temps trucades anònimes a casa, encara en rebeu?
Bueno, sí. Sí, sí, sí. A la mañana, a la tarde, cuelga, esperan a que diga, se esperan, y entonces cuelga.
Y ahora un par de veces al día siguen llamando, sí, anónimamente.
¿Encara ara?
Sí, un par de veces al día llamando.
¿Per què us ho fan, això?
A mí se me ha dicho por activa, por pasiva, cambia el teléfono. Y digo, ¿y de qué me sirve cambiar el teléfono? Si quien llama son ellos. Si quien llama son ellos, ¿de qué me va a servir cambiar el teléfono a mí?
Són més de 27 anys lluitant per una cosa aparentment tan senzilla, com és en primer lloc saber la veritat i segon, fer justícia. Què penseu, Andón, quan sentiu que el ministre de l'Interior diu que el Estat de Dret funciona? Teniu la sensació que l'Estat de Dret funciona realment?
Hombre, eso lo dice él porque lo tiene que decir, porque lo tiene que defender, pero se lo cree él o no sé si se lo cree. Nosotros desde luego vemos que eso es falso. La justicia actúa para los poderosos, para la gente de la calle, siempre los resultados son los mismos, siempre.
Hi ha un corporativisme de la policia per cobrir-se.
Bueno, yo creo que el corporativismo existe en casi todos los cuerpos de policía, sea nacional, sea guardia civil, sea autonómica, sea local, igual que existe en el colectivo médico, igual que existe en otros colectivos, pero yo creo que ese corporativismo tendría que tener un límite, puesto que no estamos hablando lo mismo de que uno se corrompa o robe a que cometa un asesinato. Y si lo protegen, deja mucho que desear, porque eso significa que hoy por ti, mañana por mí. Mañana puedo ser yo el que se cargue a otra persona y serás tú el que me tenga que proteger a mí.
El 6 de març, a l'Auditori Barrades de l'Hospitalet, s'hi estrenarà un documental sobre el cas d'en Pedro, que és de denúncia, però també és un retrat de la vostra lluita, la lluita de tots aquests anys i de la solidaritat que genera. El documental es diu Nosotros no olvidamos, que és el vostre crit de guerra, si ho podem dir així. Nosotros no olvidamos.
Yo estoy en la calle y estoy luchando y estoy denunciando y en cierto modo me desahogo. Ella está en casa, se lo traga todo, se lo come todo, y es muy distinto. Pedro hace 26 años lo asesinó un policía nacional en una simple discusión de tráfico. Llevamos 26 años luchando para encontrar asesinos.
Els dos passejaven per l'Avinguda Catalunya de l'Hospitalet de Llobregat quan un cotxe ha estat a punt d'atropellar-los. Aquest conflicte de trànsit entre el jove vianant i el conductor ha degenerat en una discussió. El conductor ha tret de sobte una pistola i li ha disparat un tret al cap.
El presumpte assassí podria ser un agent de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Prefectura de Policia de Barcelona.
Potser no sé quants anys han de passar perquè us deixeu de preguntar el per què va passar allò aquella nit.
Nosotros no tenemos la respuesta la tienen las administraciones, y sobre todo la administración de justicia, es el que tiene la respuesta del tiempo que vamos a tener que estar luchando por el caso de Pedro. Pero que esto que no nos llevamos a engaño nunca, que aunque el caso de Pedro dejara de perseguir, o sea, de luchar,
si prescribe,
de reivindicarse en la calle, si prescribe, nosotros continuaremos en la calle pero aunque se solucionara, siguen habiendo muchísimos casos más que hay que reivindicar y hay que hacer que la gente salga a la calle para denunciar estos casos, porque desgraciadamente no son casos únicos, por mucho que ellos los quieran presentar como casos únicos. Y actualmente, aunque parezca mentira, se van sucediendo casi más que antes.
¿Por qué lo esconden? Ellos mismos tendrían que mirar de no esconderlo y de taparlo a ver qué pasó aquella noche, que es lo que queremos mi marido y yo.
Andón, membre de la plataforma Pedro Álvarez, gràcies per haver-nos acompanyat avui. I Carmen Peso i Juanjo Álvarez, pares d'en Pedro, moltes gràcies a vosaltres, sobretot per aquesta lliçó de lluita. Gràcies i molta sort.
A vosotros por venir, que soy muy amable, y gracias.
A vosotros por habernos invitado y sobre todo por dejarnos continuar haciendo nuestra denuncia y que verdaderamente la ciudadanía y sobre todo todo aquel que tenga algún cargo de conciencia por lo que podía haber dicho y no ha querido decir, aún está a tiempo de poder decirlo y de descargar su conciencia, si es que aún tenemos un poquito de dignidad.
Muchas gracias a vosotros y a ver si les pone un poco en entredicho sus vergüenzas, que se les vea ya de una vez y que la gente se entere de lo que son las cloacas del Estado, porque estos son las cloacas del Estado, por desgracia.
Policies nacionals que no morin mai, que estiguin sempre malalts. Un brindis pels morts de la Cort Suprema. Ballarem sardanes mentre Roma crema.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Albert Segura.
Prescriu la impunitat, compte enrere per evitar l'oblit judicial de Pedro Álvarez, última oportunitat abans que aquest setembre que ve prescrigui el seu assassinat d'un tret al cap fa 27 anys a l'Hospitalet. El sospitós, un agent de la Policia Nacional, només va passar 6 dies a la presó i des de llavors tots són traves en la investigació. Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio, saludem ara els que més en saben d'impunitat policial, Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, Sònia Andolz, politòloga, experta en seguretat, i Anaïs Franquesa, advocada penalista i membre del Centre Irídia. Benvinguts, com esteu? Hola.
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 Teniu esperances o creieu que el cas prescriurà i que es blindarà la impunitat de que l'assassí gaudeix des de fa 27 anys? Quin pronòstic en feu?
Si durant tants anys ha tingut la capacitat de mantenir-se en l'anonimat, sigui o no sigui la persona que inicialment va ser detinguda, és molt difícil que ara això es trenqués, tant en relació amb ell com en relació als possibles testimonis o encobridors que tingui, i en relació a proves que es puguin fer, que és el que ha demanat el jutge ara mateix, si existeixen noves tecnologies que no existien l'any 1992 i que ara existeixin des d'un punt de vista biològic, químic, que es poguessin incorporar, els elements que s'haurien d'haver conservat d'aquella època per poder investigar ara són molts i que ara mateix no consten en la causa.
Per exemple, l'Opel Vectra blanc, on és aquest cotxe?
El jutge el que diu en l'auto que ha emès és que es revisi totes les peces de convicció que en el seu moment van ser custodiades i veure si encara existeixen. El jutge no ho sap ara mateix, li ha demanat a la policia, li ha demanat al cos nacional de policia, tot i que l'acusació demanava que ho fes a Mossos d'Esquadra, però bé, li ha demanat al mateix cos el que pertany al policia que va ser detingut en el moment dels fets, i a partir de la resposta que faci la policia sabrem què en queda d'allò, no? Si la pistola segueix custodiant, la pistola que va ser confiscada al domicili del primer detingut, si el casquet que va ser analitzat encara es manté o no, si el vehicle, si les traces es van recollir traces de la roda del vehicle que van quedar sobre l'asfalt, què queda de tot allò, no? No ho sabem ara mateix.
Per què és tan difícil asseure un policia al banc dels acusats?
Inicialment hi havia una gran reticència, no?, a admetre que el sistema podia fallar. Aleshores, per tant, admetre que hi havia comportaments inadequats, abusos, no?, tortura, maltractament, etc., en el si dels cossos policials, era una muralla molt difícil de trencar.
Això als anys 90?
Això als anys 90, però als anys 2000 i l'any 2010, m'atreviria a dir també, no?, perquè nosaltres ens passava també que procediments de doncs, maltractaments eren arxivats sistemàticament. O sigui, moltes vegades les querelles ja directament s'inadmetien, no? I això, de fet, Amnistia Internacional ho ha reportat moltes vegades. És cert que això, jo crec que aquí hi ha una evolució també de la consciència social de que hi ha determinades coses que no són admissibles, i diria que, per exemple, el desallotjament de Plaça Catalunya el 2011 va ser un punt d'inflexió en això, i a partir d'aquí, al final, aquesta consciència social també acaba arribant als jutjats, no? I, per tant, ara veiem que actualment, quan hi ha una denúncia, una querella de maltractament, és més fàcil que, com a mínim, s'investigui. Això no vol dir que s'investigui sempre, eh? També tenim jutjats que segueixen, diguem, sent reticents a fer-ho. Però jo crec que és això, que és una... que no es vol admetre que el sistema falla. Aquest seria una de les primeres coses que cal canviar. I si això ja passava, doncs, als anys 2010, als anys 90, doncs, encara molt més.
No? Molt més difícil.
Jo afegiria que una altra de les dificultats és que els mecanismes existents són interns d'investigació.
Totalment.
Per tant, això...
El Jesús, no?, està investigant la Policia Nacional, la pròpia Policia Nacional.
Exacte, això és evident, no?, que dificulta moltíssim la capacitat de rendir comptes dels casos d'abús policial, etc. I, per tant, l'existència d'un mecanisme independent asseguraria les investigacions ràpides, a més, comentava el Jesús, la importància d'investigar aquestes coses de forma immediata per la qüestió relacionada amb les proves, molt evident, però també de forma imparcial, independent, etc.
Veníem d'una dictadura i es fa un sistema, i el sistema sempre tendeix a autoprotegir-se, perquè no vol esquerdes, perquè vol continuar mantenint el control. Llavors, quan comencen els estats democràtics, sempre tot és com molt restrictiu, molt tancat. El que veiem és que just coincidia, i no ho havíem parlat abans, però el concepte de seguretat comença a canviar internacionalment també a partir de l'any 2000, més o menys 2001. Llavors, ja no és només assegurem l'estat, assegurem la ciutadania com a una cosa abstracta, assegurem les institucions, sinó assegurem les persones. I les societats, sobretot en els llocs industrialitzats, van canviant els seus valors i diuen coses que abans acceptava, ara no penso acceptar. Coses que no m'hi ficava, que la policia pogués fer sense demanar rendició de comptes, cada vegada tinc un esperit més crític. Parlo de forma molt general perquè, òbviament, cada societat és un món i cada país és un món, no? Però sí que es va perfilant que en molts estats democràtics cada vegada es vol tenir com més control sobre totes les coses, especialment aquelles que exerceixen un poder físic, en aquest cas, que ja és el màxim, no? Però, com dir, a vosaltres també se us ha d'aplicar els mateixos drets i responsabilitats que apliquem a la resta de la societat. Llavors, encara ens queda moltíssim per avançar, i crec que amb això aquí coincidim els quatre, moltíssim, però sí que és cert que s'ha anat canviant.
De Pedro Álvarez n'hi ha molts, podríem parlar, i parlem, de Jonathan Carrillo, Mustafa El Marrachi, Sergio Escobar, Jorge Bolancel, Juan Andrés Benítez, Yassir El Yanoussi, Toni Cordero, Juan Pablo Torroja, Idrissa Diallo, la llista és llarga, ja la coneixeu, tots han mort o bé en dependències policials o bé resultat d'accions dutes a termes per la policia, tots a Catalunya i tots en democràcia. Clar, que passi això en un règim dictatorial no ens sorprendria, però que passi en democràcia, potser sí. És fàcil fer la feina de la policia de manera impoluta, impecable, sense errors de cap mena? És possible una policia així?
Si voleu, ja faré jo de l'advocada del diable. No és fàcil ser policia, però crec que es pot fer molt millor. Segurament d'aquí sóc la que m'ha tocat, eh? No és fàcil, està clar, perquè de vegades et trobes en situacions, i ells t'ho diuen, no? Jo recordo molts Mossos que em deien, si trobem gent educada, som el doble d'educats, si trobem gent que està exaltada, som el doble d'exaltat. Doncs no, clar, no vull que siguis així. Has de ser doblement educat i doblement curós, perquè una persona que està descontrolada no saps per on pot sortir. Per tant, els protocols també han de tenir en compte això. I jo crec que de debò els hi falta molta formació en com gestionar moments precisament més difícils, els més crítics, sense emprar la força d'una forma tan bèstia, no? A mi em sorprèn d'entrada que siguin tot homes. I el component aquest de macho alfa m'enfrento a un macho alfa. Ara et demostraré qui té la força i em deixo anar més.
És un denominador comú?
No ho sé.
Tots són homes i, de fet, hi ha encara un altre denominador comú, és que no n'hi ha cap que sigui ric ni de classe alta.
Crec que encara cridaria molt més segurament l'atenció mediàtica si de sobte hi hagués una dona.
Ara, quan has dit això, m'ha vingut al cap la imatge de l'Esther Quintana, com va ser ferida per bala de goma, que va ser la primera dona ferida per bala de goma que havia perdut un ull, i anteriorment amb ella n'hi havia hagut 7 persones més, que totes eren homes. L'impacte que va tenir sobre la societat del cas Esther Quintana va ser molt més fort
sí.
que els anteriors, també per una voluntat d'ella d'exposar-ho,
de sortir,
de voler lluitar, que en altres casos no havia sigut tant, però també hi havia hagut, ja s'havia creat anteriorment l'associació Stop Bales de Goma i ja hi havia hagut alguna presència en els mitjans. La policia no pot fer el mateix que els manifestants en el sentit de que són els garants, suposadament, i sobre la taula dels drets, i per tant m'ha vingut un episodi que es va produir en un acte al Col·legi d'Advocats de Barcelona fa més de 15 anys, 15 o 16 anys, on hi havia una conversa sobre el fet de la identificació dels agents de policia, de Mossos d'Esquadra en aquest cas, perquè no duien el tip posat, i les dues persones que interlocutaven, una era Jaume Sens, advocat, i l'altra era l'exconsellera d'Interior, Montserrat Tura, i Jaume Sens li deia com és que no anaven identificats, i Montserrat Tura li va respondre: bé, els manifestants tampoc s'identifiquen, quan s'identifiquin ja ens identificarem nosaltres. I em va semblar una resposta que no tocava, perquè evidentment els cossos policials han de mostrar doncs exemplaritat, i en aquell moment encara no s'havia reformat el decret d'identificació d'agents de Mossos, cosa que actualment sí, i per tant s'hauria de ser encara molt més rigorós en l'actualitat.
La policia està al servei dels ciutadans. La servilia està al ciutei dels ciutadans. La ciutadia està al polei dels certadans. La policia està al ciutei dels cerbatans.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Els polítics no s'han atrevit mai a posar mà a la policia, diu l'historiador David Ballester, autor, entre d'altres, del llibre Vides Troncades. Per exemple, fins al 1989 es van mantenir els antiavalots de la Reserva General, les mateixes unitats antidisturbis del franquisme. És falta d'interès per part dels polítics, o és que parlem d'estructures que estan massa ben travades com per poder-les moure?
En primer lloc, efectivament, ser policia segur que no és fàcil, o sigui, de fet em sembla que és dificilíssim. La qüestió està en que hi ha dos fets importants. Remarco també que efectivament falta formació per gestionar determinades situacions i sobretot gestionar determinats diguem, no diré perfils, sinó doncs sí, això, no? Situacions d'especial exaltació, etc. Aquí falta formació de tot tipus, també a nivell psicosocial, però també a nivell fins i tot d'eines i mecanismes per poder gestionar una situació de violència d'una altra manera, causant el menor dany, etcètera, etcètera. Però és que, a més, també falta una mecanismes perquè, si aquestes coses passen, es depurin, perquè això dona un missatge molt clar del que no és admissible al cos, no? I això està relacionat amb què s'entén per corporativisme. Si per corporativisme entenem la protecció absolutament tancada i del cos davant de qualsevol atac, sempre ens defensarem, aquí tenim un problema, perquè aleshores tenim declaracions com d'aquest tipus, de Montserrat Tura dient quan els manifestants s'identifiquin nosaltres també, tenim la negació sistemàtica de que puguin succeir situacions de maltractament, i tenim també el fet de que superiors jeràrquics, quan veuen que els seus inferiors jeràrquics estan actuant malament, no inicien procediments de sancionadors i tampoc ho reporten. Aleshores, per tant, això està relacionat. Si això ja passa, en la segona pregunta de per què els polítics no posen mà, és precisament una conseqüència d'això també, perquè o almenys l'alimenten, perquè el fet de criticar o incloure elements fiscalitzadors de com funciona el cos és rebut com un atac, i per tant això genera una resposta per part tant, sobretot dels sindicats policials, però no només, que ningú, cap polític, vol assumir.
Però no hauria de ser la pròpia policia, la que sí, municipal, Mossos, Guàrdia Civil, Policia Nacional, la primera interessada en que les coses es facin bé i, sobretot, treure les possibles pomes podrides del cistell?
De fet, la incorporació de les videocàmeres al principi es va percebre com una falta de confiança cap al cos, i avui dia són acceptades, funcionen,
són demanades,
bé, es demanen, i no és per... D'entrada, el cos percep qualsevol mesura de control i de supervisió com un atac al seu funcionament. Totalment d'acord. No és fàcil
exercir l'ús de la força en el cas de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, etc. Però justament perquè són els únics que tenen la capacitat d'exercir-la de forma oficial i controlada, han de ser subjectes a un control específic. I per tant, totalment d'acord amb els comentaris de l'Anaïs, és difícil, és a dir, tu pots aplicar mesures de control a l'actuació individual d'un o d'una policia, formació, etc. Però després, tu com a institució el que has de garantir és que existeixen aquests mecanismes d'identificació i de rendició de comptes i de prendre mesures davant els casos. Quan això ho obvies, penses que no passa, o de la por que pots tenir, no? La resposta del cos és que si poso una mesura de seguiment, de control, per garantir que l'actuació és d'acord als estàndards, la reacció és automàtica, de això és un atac als Mossos d'Esquadra o a la policia, etc. Que al final això fa que les autoritats facin un pas enrere i es crea aquest clima de certa impunitat, que és a dir, bueno, si ens queixem, no passa res, no? Fan passos enrere en el control. Quan haurien de ser els primers interessats en dir, escolta, si la meva pràctica policial és l'adequada, jo no tinc cap problema amb que algú supervisi la meva feina. Vull dir que la feina ens la supervisen a tots.
Clar, jo és que crec que és un peix que es mossega la cua, i el problema és sempre que el polític funciona a curt termini i el cos, en aquest cas, sap que es queda, no? I això passa en tots els sectors. Jo, quan preguntes corporativisme, dic, és que a la universitat també passa.
I tant.
Saps? Vull dir, els metges també passa a molts llocs.
Però estaríem parlant d'encobrir un assassinat.
Sí, per això estic dient, no ho estic excusant, estic dient com trobar solucions, no? Per mi, el problema, jo, com a persona d'esquerres, m'agradaria que el model fos un altre, m'agradaria que la formació que es dona fos un altre, però també m'agradaria que els perfils que se seleccionen fossin uns altres i que les motivacions que porten algú a voler fer-se Mosso d'Esquadra a Catalunya fossin unes altres, no les que són actualment. Per poder fer això, si jo fos política, diguéssim, necessites saber que tindràs un recorregut de com a mínim una legislatura sencera, perquè el primer que et farà el cos, que és entre els nosaltres ja li diem fer un saure, és precisament això, tirar-te tots els Mossos
esteu
en contra.
Esteu esmentant la instal·lació de càmeres a les comissaries dels Mossos.
Sí, però és...
Fa més de 10 anys. Clar. Diríeu que va ser una mesura útil?
I tant, ara sí, molt, però és el que dèiem. Ells d'entrada, com molts cossos, si ara a mi em diuen et posarem una càmera a cada aula de la universitat, diria...
D'entrada en contra. Desconfies en contra, de mi.
No? Però jo sempre dic, no, si tu fas bé la teva feina, tu no has de tenir por. Llavors jo sempre dic, els que han de tenir por són els Mossos dolents, els que fan la seva feina malament. La gent que fa bé la seva feina ha de dir, oh, tant de bo vingui un polític i ens posi millor control, perquè llavors jo estaré com més segur, entre cometes.
I en relació a la classe política, tampoc podem fer una generalització. No. Jo crec que fins i tot hi ha responsables polítics que estan d'acord en que hi hagi pomes podrides. Quan van passar els fets de Plaça Catalunya, que
per fer la feina bruta?
Sí, quan va passar aquells fets del desallotjament de Plaça Catalunya...
Està parlant de 2011, precisament...
Desallotjament de l'acampada dels indignats de Plaça Catalunya. Ara s'està fent, precisament aquests dies, un judici amb un inspector de Mossos d'Esquadra, Jordi Arassa, en relació a aquells fets. Es van filtrar una sèrie de gravacions de les intercomunicacions que hi havia entre el centre de comandament, els comandaments que estaven sobre el terreny i els agents que estaven actuant. I una de les coses que es repetien aquelles gravacions era la frase textual, si no generem pànic, no els traurem d'aquí. Aquesta frase, de si no generem pànic, no els traurem d'aquí...
En una policia democràtica.
Crec que és molt significativa en relació a quin tipus d'ordre han rebut, no? Si els cossos policials reben ordres que són impossibles de complir amb paràmetres de proporcionalitat i de congruència, també hi ha una responsabilitat política. És a dir, si tu ordenes una cosa que és impossible de fer mitjançant una interlocució, una mediació o una interposició d'agents, si els estàs dient desallotgeu en 2 minuts 10.000 persones d'una plaça, per tant, hi ha una responsabilitat política també i hi ha unes conseqüències que alguns polítics consideren que són un mal menor. Si hi ha uns ferits o fins i tot si hi ha una persona morta, ho hem fet perquè hi havia una causa major a preservar en aquell moment. Això també existeix i això també no té a veure amb l'actuació dels policies, sinó amb com, quin és el model, no?
De fet, en aquell mandat, que era el mandat de Felip Puig com a conseller d'Interior, es va treure la mesura de mediació. Sí que s'havia incorporat en l'època final del tripartit, i una de les primeres mesures que va prendre el nou govern va ser eliminar la mediació. Després van veure que era útil i la van tornar a incorporar, i efectivament s'ha demostrat amb els anys que portem funcionant que la mediació policial funciona i funciona funciona molt bé. O sigui que també hi ha moltes coses, això també s'ha de dir, hi ha moltes coses que funcionen bé, i vull dir que la majoria del cos fa la seva feina bé.
Ens hauria agradat, de fet, que ara seiés amb vosaltres el Sindicat Autònom de Policia. De fet, els hem convidat perquè hi diguessin la seva, han declinat la invitació. En canvi, sí que ens ha volgut atendre el Jorge del Cura, Premi Nacional de Drets Humans 2019, portaveu del Centre de Documentació contra la Tortura. La nostra companya Ana Ayala hi ha parlat i han repassat alguns d'aquests altres Pedro Álvarez.
Jonathan Carrillo, Terrassa 2009, policia local.
Tot va passar cap a la mitjanit, quan el jove de 26 anys sortia d'un bar. Anava begut i en aquest carrer es va encarar amb uns policies.
Y uno de los agentes le golpea una bofetada, según algunos testigos. Jonathan cae al suelo, se golpea la cabeza y queda inconsciente.
Els agents van explicar que el noi es va entrebancar, va caure a terra i es va donar un fort cap al cap.
Llaman a los servicios de urgencia, pero cuando llegan allí no les comunican que ha habido una agresión, que se ha caído.
La víctima va ingressar a l'hospital per una intoxicació etílica i no pel cop.
Hem intervenit tres serveis públics diferents. Qualsevol dels tres que hagués fet bé la seva feina aquella nit no hagués tingut el final que ha tingut amb en aquest cas ha estat la mort d'una persona.
El problema important és que, aunque testigos que observan la bofetada que li da un agente a Jonathan, la sentencia de la audiencia provincial dice que, como no se puede acreditar quién es el agente que propina la bofetada, tampoco se puede concretar quién de los otros agentes encubre la actuación de ese agente.
El policía que hauria pegat al noi estava en pràctiques i, finalment, no va superar l'avaluació.
Lo que está claro es que los cuatro agentes, de alguna forma, fueron responsables, o bien uno de la bofetada y el resto de encubrimiento. Sin embargo, la sentencia no entra en esa valoración y los cuatro fueron absueltos.
Juan Pablo Torroija, Girona 2011, policía local.
Y una muerte con muchas dudas en España. Se trata de un argentino de 41 años, ocupa, estaba en Girona, además forma parte del movimiento de los indignados. Lo cierto es que fue detenido por la policía, terminó falleciendo.
Hay un momento terminado, según aparece más incluso en las cámaras de la comisaría, se sube a la cama de la celda, al catre de la celda, se ata a los barrotes de la celda su camisa y se le pone al cuello en intención de intentar colgarse.
Es imposible pensar que con una detención que no se sabe ni qué causas tiene, se puede producir un suicidio en alguien que no era depresivo, que no tenía esas características.
Se intenta colgar, de hecho, y bueno, es recuperado por parte de los agentes que lo salvan en ese momento. Pero instantes después, el funcionario que lo ve se marcha, no regresa hasta unas horas después, y en ese intervalo Juan repite el intento de suicidio y esta vez se queda colgado y aparece muerto por asfixia. Un agente policía local negó haber presenciado los hechos, sin embargo, en las cámaras se ve cómo está presente cuando Juan Torroija se ata la camisa al cuello y durante 29 segundos parece que incluso está comentando la sentencia de la audiencia provincial que luego fue ratificada por el Tribunal Supremo, absuelve a este funcionario. Se le acusaba de homicidio imprudente y en el suicidio solamente se puede denunciar, a juzgar, a acusar al inductor o al que da apoyo al suicidio. Y yo creo que en esta situación por lo menos podía haber ocurrido que ese funcionario podía haber sido acusado por omisión del deber de socorro.
Juan Andrés Benítez, Barcelona 2013, Mossos d'Esquadra.
Fue interceptado por varios agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Autonómica Catalana, en el barrio de Arbal, y después de un incidente, de una discusión, bueno, pues le tiraron al suelo, redujeron y le propinaron golpes.
La causa de la mort van ser els múltiples traumatismes en la regió craniofacial que li van provocar una parada cardíaca.
Gracias a los vecinos que fueron testigos, he intentado ocultar, destruir o requisar de forma irregular esos vídeos.
Ha explicat que va ser ell qui li va donar un cop de genoll al maluc i que és una pràctica per immobilitzar, que fins i tot s'ensenya a l'Escola Superior de Policia de Catalunya.
Ells fueron condenados a penas de 2 años en total. Los otros dos agentes fueron condenados por un delito de obstrucción a la justicia a penas de 3 meses y inhabilitación por el procedimiento.
Des del desembre de l'any 2013, els Mossos condemnats pel cas Benítez van ser apartats a la comissaria de
Lo Santa importante de este procedimiento, también una vez más, es todo el corporativismo de los cuerpos policiales para evitar que se sepa lo ocurrido, para intentar ocultar la verdad. También se intentó que estos 8 agentes fuesen expedientados. La Generalitat de Cataluña se negó en su momento a abrir esos expedientes administrativos.
ellos, los Mossos Esquadra del Vendrell, empiezan a pegarle.
Yacir El Yanoussi, al Vendrell, 2013, Mossos d'Esquadra.
Lo marcaron.
El Yacir el van detenir en aquest bar del Vendrell perquè, presumptament, havia robat el televisor d'un amic. Segons els Mossos, tant en el moment de la detenció com a la comissaria, Yacir va oferir resistència.
Los agentes parece que ser que intentaron reducirle.
La pregunta és si el Yacir estigués fora al carrer, sense haver estat 6 Mossos d'Esquadra damunt d'ell durant 10 minuts, lligat de peus i mans, amb un casc, amb aquest nivell de cocaïna al cos. És molt.
Davant d'una persona que després del consum de cocaïna s'està autolesionant, els agents van actuar des de la perspectiva dels protocols en total correcció.
I el protocol que se dice que aplicaron de forma rigurosa parece que no fue tan rigurosa la intervención. Y por otra parte, la familia solicitó la aportación al juzgado de las imágenes videográficas del calabozo y también parece ser que la comisaría de policía aportó las imágenes, pero no completas. Aquí, bueno, también tenemos ese corporativismo, los policías se defienden unos a otros, el juzgado no reclamó la totalidad de las imágenes grabadas y hay una cuestión que también suele ocurrir de forma regular, de hecho en los 4 casos que hemos comentado ocurrió, los agentes justifican su actuación en que aplicaron el protocolo, bueno, aceptando que se aplicase ese protocolo, lo que es cierto es que ese protocolo no evitó estas 4 muertes.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
En tots els casos que l'Anna ja l'ha repassat amb el portaveu del Centre de Documentació contra la Tortura, un dels arguments és que s'havien seguit els protocols. No sé si els protocols manen, potser caldria canviar-los.
Totalment, totalment. De fet, estaria bé primer quins són els protocols, perquè segurament els coneixen ells. Aquesta és una demanda de les entitats de drets humans, que és que fa anys que estem demanant que els protocols d'actuacions policials han de ser públics, perquè primer la ciutadania sàpiga si quan l'actuació policial que ha patit, ha rebut, està d'acord al protocol i després valorar si aquest protocol està d'acord als estàndards internacionals de drets humans, que ja és la següent validació. Les entitats de drets humans, aquí des de fa uns anys que estem intentant fer aquest treball de sol·licitar protocols per fer recomanacions de millora d'acord al que estableixen els estàndards internacionals, i en aquest cas el cos sí que és absolutament hermètic en no fer-los públics, al·legant qüestions de seguretat, estratègia de seguretat, etc. Però és evident que si en aquests casos una resposta comú és que vam seguir els protocols i les conseqüències d'aquestes actuacions policials són les que són,
canviem-los.
És evident que els protocols requereixen d'una revisió.
La tortura és una eina de treball per la policia? Ha de ser una eina de treball?
Absolutament no ha de ser una eina de treball.
Ho és?
No hauria, ho ha estat, això segur, perquè si tenim les condemnes que tenim al Tribunal Europeu de Drets Humans, sobretot en el context de la lluita antiterrorista contra ETA, però no només, tenim relats absolutament esfereïdors, que a més s'han fet informes també absolutament esfereïdors, en el que la tortura s'utilitzava com a mecanisme d'obtenir informació, que és també una de les finalitats que preveu la definició de tortura precisament.
Has esmentat ETA, creieu que si ETA no hagués existit, a hores d'ara tindríem una policia diferent de la que tenim? Perquè potser la lluita contra el terrorisme ha perpetuat molts vicis, molts hàbits del franquisme directament. De fet, aquesta lluita antiterrorista precisament va suposar la promoció de molts policies franquistes de la Brigada Politico-Social. I recordeu, si tot és ETA i tot és terrorisme, contra el terrorisme tot s'hi val.
El relator de Nacions Unides contra la pobresa extrema i les desigualtats ha estat aquí i ha trobat que en algunes presons hi havia sales on no hi havia càmeres i on es feien tortures. Vull dir, ara mateix, i són funcionaris de presons, vull dir que és tota una forma de funcionar d'una societat que ve d'on ve i que es necessita unes generacions i es necessita uns controls i una rendició de comptes molt més forta per treure'ns de sobre que això encara està permès o que pots fer veure que no passa o que pots amagar-ho.
I no només ha de dependre de si hi ha o no hi ha conseqüències judicials de les investigacions. Moltes vegades els responsables dels cossos policials diuen, bé, és que si no hi ha una condemna jo no puc actuar. Bé, tenim alguns fets provats. El cas que abans comentava d'Esther Quintana, tenim una sentència que diu que els fets van passar com ella va denunciar i com les proves apunten, és a dir, que es va disparar una bala de goma i que ella va ser ferida per aquesta bala. Però què diu la sentència? Que els agents que van participar en aquell dispositiu, entre ells, es van encobrir i, per tant, les declaracions d'uns i dels altres, la suma de totes les declaracions, els exculpava a tots, però d'aquells 21 agents de les tres furgonetes, n'hi havia alguns, que no se sap quins són, que van ser els autors. Per tant, des d'un punt de vista administratiu, el propi cos i la direcció del cos no pot permetre que quan hi ha sentències que demostren fets, encara que no hi hagi condemnes, es mantingui els agents d'aquelles unitats a la mateixa unitat, amb les mateixes funcions, patrullant en el carrer. Hi ha d'haver una intervenció des de l'administració, més enllà de les pressions que hi puguin exercir legítimament o no legítimament els sindicats, qui sigui. L'administració ha de tenir capacitat d'intervenció sobre com és el model.
Estem parlant de persones mortes a mans dels diferents cossos policials, però si no parléssim de morts, sinó simplement d'abusos policials, de tortures a les comissaries, de bales de foam, de pilotes de goma, de pràctiques com el carrusel per dispersar manifestacions, els cops de porra per sobre la cintura, abans ho dèiem, dels números de gent no visibles, no acabaríem. Quin diríeu que és el pitjor defecte d'aquestes policies que es fan dir modernes?
La societat també ha de ser molt més crítica, perquè una de les poques coses bones, si algú ha tingut bo el que estem visquent a Catalunya els darrers dos anys, és que hi ha una part de la població que quan això afectava només a ocupes, estudiants, gent d'esquerra, ultraesquerra, no els hi semblava tan terrible. I de sobte, ostres, és que els Mossos t'arrosseguen pels cabells, ostres, és que la policia treu...
Pega el meu fill.
Ui, però si no estaven fent res, però si era gent bona... Que no...
Pràctiques com el carrusel, que és aquestes furgones de Mossos circulant a tota velocitat,
aquesta tardor que hem vist és...
El 2019...
Barbaritats contra població que en molts casos no estava fent res dolent. I jo crec que segurament alguns dels que estem aquí fins i tot les hem patit en primera persona.
Sobre l'ordre públic hi ha un mantra que s'ha construït al llarg dels últims 30 anys que jo vull desmentir, en el sentit de que Mossos d'Esquadra no tenen... més enllà de la mediació i el canvi de les bales de goma per als projectils de foam, que són dues característiques específiques de Mossos d'Esquadra que s'han aconseguit sobretot a partir de la societat organitzada. Mossos d'Esquadra en ordre públic tenen un model de dispersió, és a dir, van copiar el model a finals dels anys 80, el van copiar de la Policia Nacional Espanyola. Aquest model de dispersió va acompanyat d'una sèrie de conseqüències lesives per a les persones que es manifesten, perquè si la resolució del conflicte és dispersar milers de persones, has d'utilitzar porres, has d'utilitzar projectils,
hi ha carrusels,
com deien ara, hi ha cossos policials europeus que no tenen un model de dispersió, que tenen un model de contenció i d'interposició dels agents. Aquests models són molt menys lesius, està comprovadíssim. A Alemanya, a Anglaterra, està comprovadíssim que aquest model d'interposició no genera el que genera la dispersió. Són els polítics els que han de posar un canvi de model sobre la taula.
Anaïs Franquès, advocada, penalista d'Irídia, Jesús Rodríguez, periodista de Directe, Sònia Andolt, politòloga, experta en seguretat, i Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui als Solidaris de Catalunya Ràdio. Fins aviat.
Gràcies.
Havien assassinat un jove, molt jove, només per ser el que era.
I avui tria cançó per acabar aquest Solidaris al periodista i activista David Fernández.
Soc en David Fernández i la cançó que he triat és El darrer somriure, de Feliu Ventura, que parla de tots els Guillems Agullós del món, i entre ells un que es diu Pedro Álvarez, que és una generació, això, del 92-93, que la mort de Pedro i la mort de Guillem ens han marcat per sempre.
Veuràs que hi ha gent que l'estima per no haver abdicat un moment. Tindràs un lloc entre els lluitadors i amb tu tindrem màxim poder.
El darrer somriure que el Feliu Ventura ens va cantar precisament en aquest programa i que ara recuperem. Els Solidaris el fem l'Anna Ayala, la Carla Verdés, el Santi Soler, la Cesc Armengol, la Rosa Silloé i l'Albert Segura. Els de la Ràdio Protesta tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Ve al treball, a classe i a la festa, el darrer somriure donem sempre al cor, la darrera ferida ens restarà les mans. Quan lluitem, lluitaràs amb nosaltres. Junts veurem la nostra llibertat. No el vent portarà el teu alè. Un jove molt jove per voler llibertat.